Conseller Elena, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, i gràcies a vosaltres.
Per què ha destituït el comissari Estelan només 9 mesos després d'haver-lo nomenat?
Doncs perquè hi ha hagut diferències entre respecte a coses que em sembla que em corresponen a mi com a conseller decidir, com és, per exemple, el model d'organització de la direcció del cos de Mossos d'Esquadra. Val a dir, però, que amb el comissari Estela la relació sempre ha sigut especialment bona des del punt de vista professional i també efectiu, diguem-ne. Però sí, hi havia unes diferències i malgrat per mi ha estat molt trist, diguem-ne. No diria... Utilitzo la paraula trist molt a consciència. És a dir, trist perquè m'ha afectat personalment, però crec que tinc una obligació per sobre d'això, que és que si tens un pensament, una manera de veure com ha de ser l'organització policial i ets el conseller d'Interior, has de prendre decisions, que per això hi soc.
Parlava de model d'organització. En què es diferencia el model d'organització del comissari Estela i del conseller Elena?
Doncs una cosa que costa d'explicar potser a vegades, però se'n diu la coralitat. És a dir, jo crec que estem en un procés de transformació del cos de Mossos d'Esquadra. D'entrada passarem de 18 a 22.000. Mossos d'Esquadra, això suposa un creixement molt gran, i jo crec que en una organització que la seva direcció no sigui d'una persona, sinó que sigui d'un col·lectiu de persones, que siguin en 3-4 persones, que estiguin a la prefectura i que tinguin capacitat de decisió totes elles.
Ell no volia fer això.
Hi ha una concepció que és molt estesa, doncs, de que la direcció ha de ser, que la màxima responsabilitat ha de ser d'una persona i la decisió del nomenament de tots els comandaments és d'una persona. I jo honestament crec que el cos de Mossos d'Esquadra ha de ser una policia més comunitària, el qual no vol dir una policia més dèbil, sinó més present, i que això significa, doncs, canviar algunes coses. D'entrada, el model d'organització i el model de direcció. I això significa una prefectura en la que hi hagi 3-4 persones de perfils diferents que siguin complementàries i que puguin treballar. I això és una decisió que ha de ser meva, no dels comandaments policials.
Per tant, interpreto que ell no volia fer aquesta comunitat, que volia ser que només portar-ho tot ell?
Bueno, volia un model, no portar-ho tot ell, perquè un cos de 18.000...
Sí,
en el sentit de que sí, que és a dir, el nomenament de les persones que hi ha a la prefectura, que se'n diu que és la màxima de direcció, sigui una decisió del cap, diguem-ne, i no del... I que no sigui una decisió de l'organització política.
Ara l'entenc. El que està dient és que la decisió de qui acompanyava amb el comissari Estela havia de ser de la Conselleria d'Interior i no del cos de la policia.
Bàsicament, perquè crec que la direcció ha de tenir aquesta visió coral. Sí, coral. I a vegades hi ha gent que diu, això és una ximpleria en un cos policial. Bé, això pot ser una tonteria a l'exèrcit, no ho sé, perquè no soc ministre de Defensa, però per descomptat, quan tu tens una mirada de l'organització... És a dir, quin model de direcció tens... En el temps afecta el model d'organització que desenvolupes. I a mi em sembla que les organitzacions estrictament piramidals són una cosa del passat. I quan tu vols una policia més de proximitat, vols una policia més de més comunitària, doncs el que hi ha dalt és un element que influeix d'una forma determinant.
I això no poden ser començar d'ingerències polítiques per part de la conselleria?
No, perquè ingerències polítiques és un debat que s'ha produït molt aquests dies. Seria entrar en l'operativa, o seria entrar en les investigacions, o seria posar el nas a les investigacions judicials, a la que l'únic jefe que hi ha, per entendre'ns, és el jutge o el fiscal. Però les decisions de caràcter polític, de model de direcció, de model d'organització, de si anem a més proximitat o no, això és una qüestió que depèn de la direcció política, i això no es pot variar, perquè jo represento un govern que està legitimat per un Parlament i l'altre és una organització policial que, evidentment, ha de manar sobre l'operativa, però no sobre les decisions polítiques. Però això, si em permets, posat en l'exemple sanitari, també valdria. El conseller d'Interior no opera, el conseller d'Interior no organitza l'hospital... Ai, el conseller de Sanitat no opera, el conseller de Sanitat no decideix com s'organitza un hospital o com s'atén una nit de Sant Joan, que hi ha especials urgències, però el conseller de Salut si decideix si s'aposta més diners per la primària o per la especialitzada, o si se posen més recursos a salut mental o es concerten més en l'àmbit privat o no, o s'incrementa el sector públic. I això són decisions polítiques i aquesta em correspon a mi.
I aquest model no el va compartir quan va agafar Estela?
Sí, de fet el primer discurs que va fer el comissari va ser ja no parlarem més en primera persona del singular sinó en primera del plural. I en aquest sentit, doncs, hi ha hagut aquesta diferència, però cregui'm que no ha estat una diferència crispada, eh? Sinó, jo crec que una diferència que hem racionalitzat molt i que hem vist que no compartíem.
Ahir deia el Parlament que no tolerarà crec que deia ingerències policials a la política.
Sí, perquè es diu amb molta contundència, no? Es diu amb molta contundència que no hi ha d'haver ingerències polítiques a la policia, i jo ho comparteixo. De fet, no n'hi ha hagut ni una, mentre jo he sigut conseller, i no em consta que hi hagi hagut cap en el passat. I per tant la combatré si hi ha una ingerència política, perquè em sembla que fer ingerències polítiques, per exemple, en les investigacions o ingerències polítiques en una investigació judicial, a part de ser delictiu, és mafiós.
Però fins ara no havia passat això? No ha passat no, això?
Dir, en el mandat segur que no. Uh-huh. En el passat no em consta, i per tant no puc dir més. Jo porto un any i pico, i jo sé el que sé, el que ha passat fins ara. Però alhora també amb la mateixa contundència, perquè em sembla que és bo que es faci pedagogia respecte a aquesta qüestió, i que em correspon a mi en part fer-la, és que tampoc hi ha d'haver ingerències policials en les decisions polítiques. És a dir, el que correspon a la política, doncs ja ho he dit, és la priorització, si anem més a combatre els delictes d'odi o no, si prioritzem més recursos en el territori o en les comissaries centrals, si incrementem o no el cos de Mossos d'Esquadra, si fem més promocions o no, si feminitzem el cos... Això són decisions polítiques que em corresponen a mi i al govern.
Per tant, interpreto que quan es va parlar de discrepància, sobretot de feminització... No era això.
Sí, sí, també en aquest sentit potser hi ha hagut unes diferències de ritme, és a dir, en el camp, en el moment en el que jo vaig decidir nomenar quatre comissàries i dos comissaris, i després, si vol, desenvolupo una mica més això, doncs en aquest sentit també hi va haver alguna discrepància. Significa això que ell, en aquest cas, no està per la feminització? Naturalment que sí, sempre ho ha expressat i sempre ho ha dit, però és una qüestió de ritmes, i jo ho entenc, perquè hi ha les mirades, és a dir, no hi ha una mirada unidireccional de les coses, tots tenim els entorns, tots tenim, sabem el que tenim al nostre costat, i per tant ens condiciona i ens fa valorar les coses a vegades de forma diferent, i potser la mateixa persona col·locada en un espai diferent opina diferent perquè té unes mirades diferents, això és així sempre. Però jo crec que s'havia d'imprimir un ritme més alt en l'àmbit de la feminització, perquè, i reitero, això no vol dir que el comissari en cap i els altres comissaris del cos estiguin en contra de la feminització, però sí que s'havia d'imprimir un ritme més gran, perquè a mi em sembla que és inacceptable que un cos de 30, amb 30 i pico llarg de comissaris hi hagi 3 dones, quan tenim un 22% o un 23% de dones al cos. No em semblava normal, quan vaig arribar, que hi haguessin 3 dones de 28 comandaments principals del cos, i en aquests moments doncs n'hi ha 6. I a vegades s'ha dit, és que ho esteu posant com a excusa. No, 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 no. Jo parlo de fets. Hi havia 3 comissàries, n'hi ha 7. Hi havia un 10% de dones en els comandaments del cos, i ara hi ha un 25%, i anirem a una tercera part o més en el futur. Hi havia una incorporació lenta de les de dones en les promocions, i ara hem fet la reserva de places d'un 40%. Hem fet campanyes de sensibilització. Això perquè crec que és una prioritat molt rellevant del cos.
Va ser un error nomenar-lo?
En aquell moment jo vaig decidir... No, a veure, jo vaig arribar i no tenia coneixement del cos i de la gent, no? Sobretot de les persones, i vaig anar escoltant moltes veus, tant per saber quina era la persona més adequada per substituir el major Trapero, no? Que jo creia que hi havia d'haver un canvi. I sap qui em va dir la primera vegada que el comissari Estel havia de ser el comissari en cap? Doncs el comissari Sallent. I el comissari Estela em va dir que creia que el millor per ser comissari en cap era en Sallent. És així. I al final, el comissari Sallent va convèncer el comissari Estela que acceptés. És a dir, que va ser un error. Jo crec que no. A més, el comissari Estela ha fet un procés molt... ha fet coses molt, molt, molt positives, i en molts àmbits ens hem entès, amb el de la proximitat particularment, que és el seu cavall de batalla, per entendre'ns.
Què ha passat en tot aquest temps, conseller? Perquè l'altre dia el diari El País va publicar que el comissari Estela li va plantejar un ultimàtum, el comissari Sallent o jo.
Jo no vull entrar en tant detall. Sí que és veritat...
Bueno, que teníem mala relació, era una obvietat, no?
Sí, i que, sobretot anem al que és important i rellevant, que és que ell creia que els noms de la prefectura els havia d'anomenar ell, no? i en aquest cas
Estela,
sí, per com a comissari en cap. Escolta, i això havia estat sempre així, eh? I
per tant, no ho pensa, això?
I per tant és no. I per tant és legítim. És legítim que algú defensi que l'estructura ha de ser aquesta, eh? Jo no estic dient que allò és un desastre i l'altre sí, eh? Jo dic que la meva és aquesta opció. I que, per tant, no penso variar-la, perquè si tu tens un programa i ets un responsable polític, has d'exercir la teva responsabilitat.
I què té Sallent que no tinguis tela?
Pues mira, justament estan els dos a la prefectura, estaven els dos a la prefectura perquè segurament el que tenen són moltes virtuts complementàries. Moltes virtuts complementàries. Davant d'un Sallent que potser és més una persona un ideòleg de policial, que té l'estructura de la policia molt al cap, que té els referents internacionals de com funcionen els models policials, que és capaç de fer un decret d'estructura pensant en el futur de l'organització. Hi ha un comissari Estela que té un coneixement del territori, una empatia extraordinària en l'entorn policial, és a dir, amb alcaldes, entitats, etc. És a dir, té una experiència brutal en sis territoris en els quals ha estat desenvolupant la seva feina. És a dir, realment, per això hi eren tots dos, i dos més, la intendenta Bosch i la inspectora Escudé, a la prefectura, perquè justament era buscar perfils diferents i complementaris.
És veritat que hi ha molta informació sobre això, que tant Eduard Sallent com el director general de la policia catalana, Pere Ferrer, li han fet el llit al comissari Estela?
No, no és així. Reitero, li recordo qui va ser la persona que em va proposar que fos el comissari Estela el comissari en cap del cos de Mossos d'Esquadra. No és així. És a dir, hi ha hagut una discrepància que és raonable. És a dir, que jo entenc que hi hagi gent que cregui que el model és millor l'altre, però el conseller ho soc jo.
Fins quan estarà al capdavant dels Mossos, el comissari Sallent?
De moment, de forma permanent.
Això de que fins al desembre que...
No, això... És que s'han parlat de moltes coses una darrere l'altra dia a dia i s'han filtrat 1.050... coses, i al final fixis la de coses que s'han filtrat i al final jo vaig fent les meves decisions van per una altra línia, no? Vull dir, no és comissari en cap, punto.
No és ni fins gener ni res.
No. És comissari en cap d'una organització i d'una prefectura de 3 persones, a la qual també hi ha la intendent, que ara és una de les futures comissàries si passa les proves de l'escola, la intendent avui Rosa Bosch i la inspectora Escudé, que són dos perfils alhora diferents. És una, la intendent Bosch té una trajectòria molt llarga també al territori, però alhora ha fet molta feina de relacions institucionals, el que té la relació amb el cos consular, amb totes les entitats de drets, és a dir, ha sigut com la cara i ha mantingut les relacions institucionals del cos, i alhora tenim l'inspectora Escudé, que és una comunicadora extraordinària, que és la portaveu, i alhora l'inspectora Escudé és la cap de la ATPROX, que és la que gestiona tots els temes vinculats a violències masclistes, delictes d'odi, etc. És a dir, coralitat vol dir perfils diferents per una organització que és molt gran.
Ja. Per tant, no hi haurà, que de moment, una comissària en cap el 2023.
No hi ha la decisió de fer això.
Val. Per tant, em deia, no hi ha ingerències polítiques als Mossos? Deia?
No.
No.
No. No, no, no.
I el que ha passat amb Toni Rodríguez, per exemple, que ha denunciat el comissari Sallent precisament per ingerències polítiques, que diu que li va reclamar informació confidencial sobre un cas que afectava el conseller Miquel Buch, això li consta?
Primer, m'explicaré una mica llarg amb això, perquè Toni Rodríguez, l'intendent, ha presentat un contenciós administratiu dient que el trasllat que se li va fer de la Comissaria General d'Informació, Investigació, a la comissaria de Rubí, de la BP de Rubí, no està d'acord. I, per tant, l'ha recorregut. Una. És un contenciós administratiu. I en el marc del contenciós administratiu diu que va passar això. Però jo vull subratllar una cosa. Que hi hagi ingerències dintre del cos, dintre d'una investigació judicialitzada, és delicte. I, per tant, s'està dient molt, no?, hi ha una... Va dir, va fer, va demanar, em va trucar, em va dir... Ja, però... Primer, jo no hi era. No vull dir que jo no hi era, vull dir, em netejo les mans, però és que no hi era. Vull dir, no era conseller, estava a casa meva fent d'advocat. Per tant, quan va passar això, Servidor no hi era. A mi ningú m'ho ha dit. Jo només ho he llegit als mitjans de comunicació. No hi ha cap denúncia formal presentada en relació a això. Llavors, jo què he de fer? Creure-m'ho? És d'una impotència absoluta. I el comissari Sallent, que permanentment es va dient això i no té cap denúncia en aquest sentit, què ha de fer? I sempre surt recurrentment en el cas, en el moment en el que hi ha canvis, no? Vull dir que la realitat és aquesta. No hi ha cap denúncia en relació a aquesta qüestió que va passar fa 3 o 4 anys.
Però demanat empara al TSJ, això no havia passat mai, eh?
Jo només ho he llegit als mitjans de comunicació. Ho dic amb tota sinceritat, perquè suposo... Vaig preguntar-ho, eh? Al departament no hi ha cap paper en relació a aquesta qüestió, si s'ha manifestat pels serveis jurídics, i l'empara, en teoria, és quelcom que demana l'investigador al tribunal i ell li dona amb ell. I aleshores jo no tinc...
I això cap... no li consta. Ho dic perquè, la pregunta següent és si té prou legitimitat per dirigir el cos dels Mossos d'Esquadra algú acusat d'interferir investigacions policials.
És que no està acusat d'això, per Déu. És que no està acusat d'això. És que genera una indefensió absoluta. És a dir, no hi ha cap acusació d'això. No hi ha cap procediment obert en relació a això. No hi ha cap investigació oberta en relació a això. No hi ha cap denúncia feta en relació a això.
Però és
veritat. I aleshores què hem de fer? Condicionar Escolti, i a mi, com pot imaginar, si algú interfereix en procediments judicials, doncs jo actuaré en conseqüència.
A vostè no li consta, conseller, el que va explicar precisament el Benet Iñigo de Arracuida, i ja reiterava al País que la unitat anticorrupció va decidir treballar fora dels servidors del cos per por d'ingerències?
A mi no m'ha manifestat ningú. Ho dic en tota
I no ho
ha
investigat, això, si és veritat o no?
És que jo vaig llegir-ho ahir, però també li he de dir que quan una investigació té... sí que ho vaig preguntar en relació a això, hi ha diversos graus de secretisme, per entendre'ns, que el fixa el propi investigador, i quan està en el màxim de seguretat, per entendre'ns, ni el president de la Generalitat pot demanar tenir accés amb això, és a dir, no pot tenir accés ningú més que el jutge, el fiscal i l'investigador.
És que no... Quan ha dit fiscal, s'ha assenyalat a vostè.
Hosti, no.
Vol dir que vostè no ho pot veure, això, eh?
No, home, no, clar que no. Va. Per Déu. I a més, primer que no voldria, primer que no puc, i després que seria... És que això seria mafiós. És a dir, que em dediqués a mirar les investigacions judicials, és que li cauria el pèl al cos de Mossos d'Esquadra, al conseller, a l'investigador i a tothom, però és que això és així.
Per tant, no va haver-hi represàlies per Toni Rodríguez de fer fer-lo fora del cos, per negar-se a facilitar informació que li havia exigit Sallent?
Pues no. És a dir, nosaltres vam fer canvis, i això ja d'això fa un any, vam fer bastants canvis al cos, com s'han fet sempre, per decisió de la prefectura en aquell moment, i escolti, legítimament. Pensi que la Comissaria General d'Investigació va tenir l'any anterior que Antonio Rodríguez fos canviat de destí 4 caps diferents.
Llavors per què se'l va fer fora, així en general?
Es va fer un canvi, es va posar el segon perquè es considerava que la persona més adequada, però fixi's que l'any anterior...
Però se'l fa fora, una persona se'l fa fora no perquè el segon sigui millor, sinó perquè el primer ha fet alguna cosa perquè no pugui continuar.
No, perquè, mira, Jordi, l'any anterior, l'any anterior d'aquell fos canviat de destí, hi van haver 4 de diferents... de caps. És a dir, el major va canviar 3 o 4 vegades de cap de la Comissaria General d'Investigació. I no vol dir que els anteriors fossin no haguessin fet res. Senzillament es van canviar.
Si em permeten, en aquest programa, l'exconseller d'Interior, Miquel Samper, va confirmar que agents dels Mossos li havien traslladat que patien pressions i ingerències polítiques en investigacions policials.
Jo ara ja com a ciutadà el que vull és que se'm doni una explicació del per què un número important de comissaris denuncien la ingerència i la investigació criminal. A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt, i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
Però això, o el que va dir l'endemà... crec que l'endemà va dir una cosa diferent en relació a això mateix que havia dit el dia abans. Ho dic perquè ell es va ser conseller, i està afirmant que hi ha hagut comissaris que han interferit en investigacions. Aleshores, quan ho va saber? Quan era conseller i no va posar cap denúncia? No ho va traspassar al conseller que va continuar, que sóc jo? em sembla que l'endemà va matitzar una mica les seves afirmacions i va dir que el que deia és que ho sabia per...
Que no ho podia demostrar.
Que no ho podia demostrar i que ho sabia per el que havia sortit als diaris.
Però va mantenir que gens del cos li havien traslladat que hi havia ingerències.
Pues a mi no m'ho ha traslladat i em sembla molt fort.
Pensa actuar contra aquestes declaracions, conseller?
No ho sé. No ho sé, perquè aquestes coses s'han de mirar.
Però ho vol mirar?
Sí. Sí, clar.
És que... Vol mirar si el vol denunciar, per entendre?
Totes les afirmacions aquestes, sí, evidentment contrastaré a veure què és el que va dir primer i el que va dir segon, i també tinc ganes de parlar-ne amb ell.
I si cal...
Perquè una cosa...
I si cal, ho portarà judicialment?
Veurem, veurem. No vull fer un titular en
relació a aquesta qüestió. Però vol parlar amb ell, eh? Vol,
sí,
vol...
sí. Per què? Per què? Perquè és que està afirmant... O sigui, el conseller d'Interior de Catalunya està afirmant que quan era conseller va haver comissaris que li van dir que hi havia comissaris que interferien a les investigacions.
Sí.
I això no ho denuncia. I no li diuen al seu substitut.
Perquè no té proves, diu.
Hosti, però el Consell Interior, eh? És que és una afirmació que feta per qualsevol dels qui, menys jo, eh? Perquè és el Consell Interior, feta per qualsevol dels qui està aquí, és molt bé, eh? Mm. Però si ets el Consell Interior, no obres una informació reservada? No obres una investigació interna? En sèrio? Que si et venen i et diuen que estàs investigant, que hi ha gent que està interferint a les investigacions, no fas res? I després, un any després, amb una roda, amb una entrevista, dius... A mi em van dir que hi havia gent amb una mica de serietat, eh? Bueno, és que és molt bèstia, això, eh?
Pues que,
i perdoni que m'emprenyi tant, és que és molt fort, que és el conseller Interior, eh?
És que ell deia, relacionava la destitució del comissari en cap...
De l'Estela.
De l'Estela, perdó. Maria Estela. Sí, perdó, de l'Estela, que sí. Se m'ha anat ara mosat en blanc. Amb les suposades ingerències polítiques del cos. I, miri, escolti'm, amb preguntes del Xavier Domènech, tertulià del món RQ d'ahir.
Tu vincules d'alguna manera aquesta ingerència externa? Perquè de la forma que està apareixent informativament, ja vincules aquesta ingerència externa al fet que Joan Ignasi Elena hagi instituït el cap dels Mossos, o estem parlant de situacions completament diferents?
Aviam, endavant.
Tot va lligat, Xavi. Tot va lligat. Tot va lligat. Tot va lligat. I al darrere de la destitució, jo, per exemple, l'explicació que dona ahir el director general de la policia quan diu que el motiu era senzillament pel tema d'anar en contra de la feminització del cos de Mossos d'Esquadra. No, senzillament no m'ho crec. Sé com és el director general de la policia, sé com és el comissari, el número 2, o el número 1 allà, i això no m'ho crec, vull dir, això no, jo crec que tot va lligat.
Bueno, jo crec, pues, és com a tertulià o comentarista polític, té tot el dret a dir el que vulgui, jo, pues no, hi ha moltes d'opinions. Com a exconseller sí que li hauria exigit que si ja té coneixement de coses que voregen la legalitat, ho hauria d'haver dit, per cert, director general de la policia, que era el seu, eh? No, vull dir que aquest director general de la policia del qual parla era el seu director general de la policia, també, eh?
Entenen tot el que ha anat sortint que algú pugui pensar que vostè col·loca el sillet al capdavant dels Mossos per controlar políticament el cos?
Em diu, perdona, si entenc que es digui.
Que no, es pugui dir?
No, home, no, jo ho entenc tot, eh? Ja sóc, vull dir, però no ho comparteixo, no és així. No és així perquè és que el cos de Mossos d'Esquadra té 18.000, espero que algun dia 22.000 efectius, agents. Té una comissaria general d'investigació que és molt, molt rellevant, que té, entre la policia científica i els territorials, 2.200 persones. És impossible tenir un control polític, polític en el sentit del que es diu. Control partidari, no sé què, etc. És que a mi això no m'interessa al més mínim. És que no m'interessa al més mínim tenir un control partidari del cos de Mossos d'Esquadra. És una broma, és que això és antic, és que és d'una altra època. I el que vull és tenir una direcció política als cossos de seguretat, perquè és una política pública que depèn de l'administració pública, que depèn dels representants legítims que són el govern de la Generalitat. I això sí, que ho defenso. Quan aquests dies sento que es diu... Traieu les mans de la policia. Això què significa? És a dir, si no decideixo jo, com a conseller, això no és un ximple, jo, no, el conseller d'Interior. Si no decideix el conseller d'Interior el model de direcció, si es va cap a un cantó o es va cap a un altre, si es prioritza una cosa o es prioritza una altra, jo els hi pregunto els que diuen això. Qui ho decideix? La pròpia policia? I de quin règim és això? De quin model policial és aquest? Quin model de gestió pública és aquest?
Amb tota la que està caient, conseller, en algun moment ha pensat plegar?
No.
No.
Escolti, no, perquè al contrari, estic fent el que crec que he de fer.
Escolti, vull el que ha dit Salvador Illa a Catalunya Ràdio aquest matí.
Que jo crec que hauria de plegar, eh? Senyor Ben, hauria de plegar, hauria de... Jo, vamos, si fos ell, li diria, escolti, em plegui dels Mossos d'Esquadra.
Per què? Per què hauria de plegar el senyor Elena?
Doncs pues perquè ho ha fet fatal. Va triar un comissari, ell, fa 10 mesos, i ara ho desautoritza.
Per tant, l'oposició li demana la dimissió.
Ell diu que crec que ha de plegar, que no és diferent que demanar la dimissió.
Va.
Però dit... De... Sí, sí, sí.
No, que no vol dir que creu que ha de dimitir.
Sí, és una mica diferent en terminologia política. Però no està mal que ho digui ell, que té com a representant pels temes de seguretat, és a dir, com el seu conseller a l'ombra, a un senyor, que és l'Espadaler, el Ramon Espadaler, parèntesi, amb el qual tinc molt bona relació personal.
Sort.
No, és veritat.
Ara ve l'alternativa.
No, que va ser conseller d'Interior i que va, en el seu mandat de 3 anys, va contractar 0 Mossos, 0 Mosses, 0 bombers i bomberes, 0 promocions internes, 0 canvi de vehicles, 0 comissaries. És el conseller 0. És el conseller 0, el senyor 0. I aquest és el que han posat com a la llum de l'alternativa per les polítiques de seguretat. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu.
Per tant, ja crec que amb la resposta ja contesta Salvador Illa que no pensa plegar vostè.
Per descomptat que no. Però jo plegaria, primer, si estigués cansat, segona, si m'ho demanés el president, i tercera, si fes alguna cosa que fos incorrecta, il·legal, etc. Però no per fer coses que són àmbit de la meva competència, que les crec i les he defensat i que hi ha adversaris polítics que creuen que són un error. Legítimament, però jo les defenso. Ara, una cosa és aquesta, tenir discrepàncies respecte de competències que són pròpies i que s'exerceixen i que tens una mirada diferent, i l'altra és intentar embrutar, diguem-ne, el cos de Mossos d'Esquadra, la seva direcció, els seus nous comandaments, etc. Recordo també, i crec que tots ens hauríem de llegir el comunicat que ha fet el sindicat majoritari del cos de Mossos d'Esquadra en quant a comandaments, que representa la immensa majoria de comandaments. I començo per dir, aquell comunicat que ha fet, la primera és contra meva, per entendre'ns, eh? És dir, senyor Elena, vostè té l'obligació com a conseller de garantir l'estabilitat, vostè té l'obligació de que no hi hagi soroll, és el màxim responsable. O i tant que ho sóc, el màxim responsable, ja ho assumeixo. Però aquell mateix comunicat emplaça a tothom a la responsabilitat, eh? En relació al cos de Mossos d'Esquadra. I també una altra cosa. Dóna suport al comissari Estela i dóna suport al comissari Sallent, eh? No ens equivoquem. I quan... aquell comunicat ha sigut molt contundent, eh?
Quan...
Molt clar. I també en relació a mi, eh? Que jo me'l faig meu i assumeixo el lloc que em correspon.
Ara deixaré que preguntin, però abans, quan fa que no parla amb el major Trapero?
Bastant.
Bastant, què vol dir? Des del dia que el va...
Sí. Perquè ell està, sí, tampoc parlo jo amb tots els comissaris, eh?
Ja, dir que però és el major.
Porta una comissaria... No hi he parlat. Perquè en les funcions que ell gestiona tampoc em correspon parlar, igual que tampoc he parlat amb el comissari de la comissaria d'altres comissaries.
El primer que vostè fa un any i mig, que és conseller, ha destituït dos caps dels Mossos, el primer va ser el major Trapero, vostè va dir, precisament aquell dia també, que volia un lideratge més coral.
Sí.
Per tant, va amb la mateixa línia que el comissari Estela.
És que jo sóc poc de canviar d'idees, eh?
No. Per tant, vull dir que el major Trapero anava amb la línia també del comissari Estela, que no anàvem per la, que van per la mateixa línia, de que no sigui tan coral.
Ja no vull entrar en...
No, ho dic perquè la Maica Navarro l'altre dia va explicar que en realitat un dels principals motius va ser que Trapero es va negar a posar un escorta a Oriol Junqueras tal com li demanava vostè.
Però això no és veritat. A part... Mai em va pastir res d'això el major Trapero, eh? O sigui, el tema dels escortes funciona de la següent manera. Ja, dintre de la Comissaria General d'Informació es fa un informe que s'avalua el risc de cada persona. En funció de l'avaluació del risc de cada persona es destinen uns dispositius a cada persona. Sigui A, sigui B, sigui C. Però mira, a mi em va passar una cosa. Em van començar a dir en relació a tot aquest tema. Bé, jo afirmo, eh? A mi no m'ha dit mai ningú res en relació a això. Parlo un dia a la comissió i vaig dir, escolti'm una cosa, hi ha algú aquí que tingui alguna queixa en relació als dispositius que se'ls han posat per la seva seguretat, però no queixa en el sentit de que si els tracten bé o no, eh? Sinó si són suficients, no suficients, si hi ha hagut alguna discrepància. silenci absolut. Totes les persones d'aquest país que tenen un risc, pel que sigui, tenen la seva corresponent seguretat i jo aquí no hi entro ni surto.
Val, d'acord. Només una cosa, abans parlava del tema de ser un metge sobre la parada del Departament de Salut, però esclar, hi ha una història aquí que, home, de cara a la gent em sembla que és una obvietat, no? Perquè és un molt bon debat, i és un debat que va més enllà. És sobre el col·lectiu, El que sigui, si és millor que ho governi el seu ens, és a dir, qui governa millor Salut? Un metge o un polític? Qui governa millor un ensenyament? Un mestre o un polític, no?
Un polític. Però és que si no ens tornem bojos.
Li dic per un aspecte. Sí, sí. Què passa, per exemple, amb el tema periodístic? Què ens passa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals quan no col·loquen un periodista? No? És a dir, és el mateix, no? És a dir, no, els millors no serien precisament els que en saben d'això?
I qui els tria? Saps què vull? És a dir, clar...
Ja, d'acord.
No,
jo li pregunto el debat,
No parlo de corp i tot
no, no,
això.
No, i al Parlament.
Entro en el terreny més... Un polític, això és una democràcia, hi ha uns serveis públics, d'educació, de salut, de seguretat, etc. Hi ha uns responsables polítics. Ara, això vol dir que el cap de servei, el cap de la comissaria, per parlar del meu negociat, de l'ABP de Vilanova i la Geltrú, la decideix, per posar un poble a l'atzar, la decideix el polític? No, això és una ximpleria. Llavors, hi ha una barrera que no està escrita matemàticament, però que és on arriba la responsabilitat política i on arriba la responsabilitat tècnica. I això és un debat que és molt ric. En relació a això del Sallent i de la prefectura, que jo vull reiterar que sempre que són quatre, i que tres continuen, és a dir, la prefectura segueixen continuant tres. Fixi's que quan vam nomenar aquesta prefectura es va dir textualment que jo havia posat en... que això era un pacte entre l'Esquerra i Junts. I això ho va dir al Parlament, es va dir als mitjans i tal. No, Esquerra i Junts. Que el Sallent l'havien posat els de Junts, no?, per entendre'ns, i el d'Esquerra havia posat a l'Estela. No està mal. Diguem-ne, un any després, diguem-ne, que resulta que ara marxa l'Estela, queda en Sallent, amb un govern que només és d'Esquerra. Vull dir que sobre Mossos hi ha molta literatura, perquè és un món que realment genera molt d'atractiu per parlar-ne.
Benet, foli.
A veure, jo crec que, en part, estem en una mena de debat trampa, perquè quan es parla d'ingerència política des del conseller i el departament, ens parla de les polítiques de seguretat, si hem d'anar més cap al servei de proximitat, cap a no, la comparació aquesta amb la sanitat, quan moltes de les informacions que hem anat fent i de les sospites que amb més o menys justícia hi ha, quan parlem d'ingerència política no estem parlant d'això. No estem parlant de si ha d'anar a l'abrim o no els desnonaments. Estem parlant de que des de la cúpula política d'interior, a través d'alguns comissaris, presumiblement o presumptament, es va intentar obtenir una informació d'una investigació judicial. Vostè diu que no en té coneixement. En el cas, en la investigació judicial que afecta Miquel Buch i el nomenament d'un assessor, suposadament de manera irregular, hi ha el document de la resolució de l'empara que el TSJ va donar a l'intendent Toni Rodríguez. Per tant, aquest pas es va fer. Falta veure fins a quin punt. La sensació és que, diguem-ne, vostè s'està cremant en una guerra que no és la seva. Vostè no estava en aquell moment, no? No hauria sigut millor, i vist el resultat dels últims 9 mesos, diguem-ne, fer un... passar d'etapa, no quedar-se en aquesta guerra que hi ha entre, sembla, aquests dos sectors de Mossos?
Per això, precisament, em dona una certa tranquil·litat el fet de fer-ho així. Perquè és que no hi era, ni em va ni bé, en aquest sentit, com dius tu, Benet. És a dir, jo no hi era. I no hi era, a més, no és allò, és que jo no estava. No, és que, efectivament, jo estava en un món radicalment diferent, a la meva feina, a la meva vida, i veia els temes d'interior, a les notícies, quan les mirava. Però llavors què he de fer? Resulta que hi ha una sèrie de comentaris, rumors, dit per un, i agafar una persona i posar-li una creu per això? Doncs miri, la tranquil·litat que em dona, que jo amb aquell afer no tinc res a veure, ni govern, ni soc del partit aquell, ni era, ni tinc res a veure amb aquella pel·lícula, doncs jo m'he de fixar amb les dades que tinc i amb els elements que tinc, i no amb comentaris, sospites que s'ha dit, que s'ha deixat de dir, perquè llavors és una bogeria, perquè l'endemà començarà a haver-hi rumors sobre un altre, i llavors què faig? També dir, doncs en aquest... Sí, seria més fàcil tot, no? De dir, doncs va, vinga, però això no va així, perquè és un cos que ha d'estar unit, que ha d'haver... És que són moltes coses i s'ha de ser responsable, i jo soc, intento ser-ho.
Dos preguntes molt ràpides. S'ha argumentat que el tema de la feminització, el ritme de feminització, és un dels arguments per destituir Estela. Totes les promocions i processos d'ascens han tingut, tenen, el 40% de la reserva de places i aquestes quotes. Estela va posar algun problema, algun però en aquestes condicions?
No, i una cosa, jo això s'ha dit, jo no he dit que ell estigués en contra de la feminització. He parlat de ritmes i això sí que és evident que hi havia mirades diferents. No, però la feminització, no, a l'inici, quan ho vaig dir, era una afirmació. Ara són fets. És a dir, en aquests 9 mesos que, any i poc que porto, insisteixo, de 3 a 7 comissàries, insisteixo, d'un 10% de presència al comandament a un 25% i anirem a una tercera part. 40% de reserva de places. És a dir, dades, és a dir, fets, perquè estic superconvençut que això s'ha de fer. Perquè crec que és determinant en el creixement de l'organització.
Sí, la pregunta era si el comissari...
No, ja ho he dit. No, ho he contestat,
Que si no, preguntaran els altres. I l'altre que volies fer?
L'última, de cara al futur. Perquè avui crec que ha rebaixat una mica els timings, el calendari, per fer aquesta nova estructura i aquests nous càrrecs. El primer comunicat que van fer vostès el dia que es va destituir el conseller Estela deixava molt clar, era molt curt, i deixava molt clar que el comissari Sallent era en funcions comissari en cap. Tenen el nom ja de la persona que serà la nova comissària en cap i en quin termini s'ho plantegen?
El comunicat ara no ho tinc exactament present, però és un comissari en cap en Sallent, amb una prefectura de 3 persones, que són 3 de les 4 que hi havia, i avui la realitat és aquesta. I naturalment que no, l'altre si tinc...
Neus, Tomàs.
Bon dia, conseller. Vostè diu que ni li va ni li ve el que va passar a l'etapa en la que el seu actual número 1 i el que va escollir quan va arribar número 2 va demanar, segons diuen alguns Mossos, i en el cas de l'intendent, que com recordàvem abans, Rodríguez ho ha posat per escrit, va demanar informació a la que no podia tenir accés. No s'ha plantejat, sí que li va o li ve, perquè vostè ha triat com a número 1 aquest comissari, no s'ha plantejat des d'afers interns o des de la pròpia departament escoltar també a l'altra part, perquè vostè, quan alguns mitjans, el Benet, Servidora i altres, vam començar a parlar del que estava passant al mes de gener des del departament, i vostè directament ens va dir, jo li he preguntat al comissari Sallent, el Sallent m'ha dit que no hi ha res d'això, i per tant ja està, però no ha preguntat a l'altra part. Ha preguntat als Mossos si és veritat que van acabar treballant amb ordinadors seus per no estar a la xarxa controlada pel departament o pel CNIT, en aquest cas. Ha preguntat si és veritat que existeix aquest document de l'emparament. Ha preguntat al jutge com va ser la conversa, si és que va existir, perquè un membre del cos va demanar ajut fora perquè no estava segur del que estava passant allà dins? És a dir, no es pot obrir ara una investigació per saber què va passar?
Primera, quan dic, perquè no sóc un frívol jo,
quan dic que
no, però per aclarir, quan dic que ni va ni em ve, em refereixo que jo respecte aquell moment no tenia responsabilitats.
Ja.
A mi em va i em ve tot el que ha passat als Mossos, sempre. Això són uns fets de fa 3 anys, no? Ahir, per exemple, hi havia el conseller Samper que afirmava que ja sabia tot això. Lo normal és que l'hagués obert ell, no? Intueixo que si després de tots aquests anys no s'ha obert cap investigació, no hi ha hagut cap denúncia explícita, no se m'ha demanat a mi res, jo he d'obrir una investigació
sobre... Ara hi ha una
sobre...
demanda. És veritat, no, que és el contenciós, però apareix demanda, allà.
Hi ha una demanda contenciosa en la que una persona afirma que se li va demanar això. Però és una demanda, insisteixo, és una demanda contenciosa en el que es queixa, per entendre'ns, es reclama, l'objecte de la qual és el traspàs, diguem-ne, d'un treballador d'un públic, diguem-ne, d'un lloc a un altre. No hi ha hagut cap denúncia en aquest sentit. I ahir mateix el conseller Samper diu, no, a mi se m'havia dit, però no tinc proves. Bueno, pues si en aquell moment ell era conseller i no ho sabia i no es va obrir, i ara ha d'obrir una investigació sobre una cosa que diu un conseller que hi ha...
No, jo no li dic del conseller, li dic la demanda i a més...
A mi em sembla que si a mi no se m'adreça ningú explicant això, francament, si hagués d'obrir investigacions per tot el que va sortint, em semblaria un absolut despropòsit, ho dic de veritat, perquè és posar una ombra de dubte sobre una persona que se li ha posat una ombra de dubte sistemàticament sobre fets que mai ningú ha posat una demanda.
Però, conseller, una pregunta. Acabo.
Ha de marxar 5 minuts, per favor.
No han preguntat si és veritat que hi va haver Mossos d'investigació que van acabar treballant amb els seus propis ordinadors perquè no s'enfiaven de la xarxa?
A mi això ho he preguntat i m'han dit que en aquest tipus de coses no han passat. Jo no puc dir una altra cosa. Estem parlant de fa 3 anys. El que sí que he preguntat és quins són els sistemes de seguretat de les investigacions. I en diuen que un investigador, quan investiga, fixa ell el grau de seguretat, doncs, de les diligències. I que quan són diligències secretes hi ha un sistema, que és el 4, em sembla, que no hi pot accedir absolutament ningú. Però, ostres, és que estem parlant tota l'estona de suposicions respecte de si algú ha entrat en unes investigacions de fa 3 anys quan ningú ha posat una denúncia sobre això. És d'una inseguretat jurídica total per part de qui s'acusa. I parlo amb aquesta soltura i tranquil·litat no perquè no em va ni bé, sinó perquè efectivament no hi era, i per tant responsabilitat política en aquest sentit en tinc zero, diguem-ne.
Endavant. Sí, més enllà de la polèmica, el departament... Vostè pertany a un partit que va fer cavall de batalla de que els desaucis no participessin als antiavalots, tot i que això és decisió del jutge i actuen com a policies judicials. Aquesta setmana s'ha sabut que l'Ajuntament de Premià de Dalt, per defensar la propietat privada dels ciutadans d'aquell municipi, ha firmat un conveni amb una empresa privada que es diu Desocupa, que es dedica, doncs, a fer fora la gent que ocupa pisos. Ahir havia un congrés de gestors immobiliaris a Barcelona, que la gent no hi podia entrar. La majoria de trajes que portaven els que assistien en aquest congrés van tindre els que portava la tintoreria, perquè la policia no va evitar o no va saber evitar que els hi tiressin ous i pots de pintura. La pregunta és, en el seu model policial, a Catalunya passa perquè siguem els ciutadans els que ens haguem de garantir i defensar els drets, com el de la propietat, o el de poder anar a un congrés lliurement, sense haver de portar després el traje a la tintoreria?
És molt llarg. La resposta seria molt llarga, però naturalment no. I per això tenim una policia que quan se li pregunta al ciutadà quina opinió té d'ella, diu que un 7 de mitjana, perquè assenten que els seus drets i llibertats són defensats. Ara, sobre els desnonaments i sobre la policia judicial, etc., jo sempre he deixat molt clar, els Mossos d'Esquadra actuen com a policia judicial a les ordres de fiscals i jutges, i per tant aquí no hi poden haver interferències. Ara, els procediments a través dels quals s'actua i els procediments i els protocols de funcionament sí que són decisió de l'operativa, i en aquest sentit doncs poden fer-se d'una manera o es poden fer d'una altra. Però vull dir clara una cosa. A Catalunya els ciutadans estan defensats i s'asseguren els seus drets i llibertats. I naturalment hi ha mil problemes, delictes, etc. I per això hi som.
Sánchez.
Conseller,
Bon dia.
Jo tenia per la sincera constància de que hi havia un exconseller, Miquel Samper, que parlava d'una actuació d'Eduard Sallent que feia referència a un altre exconseller, que era Miquel Buch, i per tant teníem dos exconsellers del mateix partit, però enfrontats. Vostè ara n'ha aparegut un altre, el tercer, Ramon Espadaler, que no era del mateix partit, però estava també en la mateixa coalició. Per tant, tenim tres exconsellers d'interior, tots ficats en aquesta història, i encara ens en falta un, crec, un element determinant a l'hora de propagar versions, que es diu Josep Lluís Trapero. Em sembla que vostè té alguna cosa que veure amb aquest senyor, i mirant el que diuen molts periodistes, que en alguns casos fins i tot tenen noms divertits respecte a l'exmajor, quina causa ha ficat vostè?
Doncs n'estava, ho vaig dir el primer dia i em ratifico, allà on volia estar, és a dir, Esquerra Republicana, amb la que no milito, però com poden imaginar i simpatitzo profundament, i em sento absolutament identificat amb l'organització, amb el partit, va fer aquesta proposta i vaig dir... Jo, a mi me n'havien fet moltes, moltes vegades els amics d'Esquerra, i sempre havia dit no, i aquesta sí. Per què? Perquè era un repte per l'organització, era un moment important, era la primera vegada que doncs, tenia la presidència de la Generalitat, i estic molt satisfet d'haver-ho fet. Hi ha dies millors que altres.
I veu l'ombra de Trapero en tot això?
No, jo sóc poc de veure...
Ombres.
Ombres o...
O hi veu la influència?
És a dir, que jo...
La venjança.
Que jo quan veig una sèrie,
diguem-ne, no me la imagino l'endemà a la meva vida personal. Hi ha vegades que no li passa això a tothom. Hi ha alguna cosa d'aquestes que a vegades veig, no? Ara explicava això. Aquest era de Junts i l'altre, i llavors ara resulta que és al revés. Jo, les sèries, quan les acabo de veure, m'ho passo de colla, però diguem-ne que després no penso que la vida és la continuació de la sèrie. No hi veig ombres, no tendeixo a veure fantasmes pels llocs, no. A vegades les coses tenen explicacions molt simples, de simpaties, d'antipaties, de proximitat, de no proximitat, de context polític, i soc adult, porto molts anys i ho sé veure, quan el PSC doncs, ara va molt a sac contra el conseller d'Interior, bé, doncs venen municipals, bé, en fi, són coses que passen.
Això, Julià.
Sí, bon dia, conseller. Vostè no hi veu ombres, però la ciutadania sí que li han quedat moltes ombres a partir de tot el que s'ha parlat aquests dies. I vostè té una responsabilitat política en la comunicació del que passa en el cos dels Mossos d'Esquadra. Hi ha hagut algun error de comunicació en no avançar-se a la jugada havent el panorama que hi havia, perquè les informacions periodístiques fa dies, i diria que setmanes i mesos, que van en aquesta línia del que ha acabat passant, aquesta bombolla ha esclatat, i el conseller avui s'ha explicat molt bé sobre el seu model, però no hem sentit aquesta contundència per intentar aturar aquest cop, perquè aquesta ombra de sospita sobre els Mossos ara hi és, des del punt de vista mediàtic.
Jo crec que facis el que facis, passa aquest tipus de coses. Ja torno a dir-ho, o sigui, al final tampoc tinc 54, perquè fa moltes vegades que he dit que ja porto molts anys i semblarà al final que en tinc 79, però no, 54 només. Però porto molts anys en això. Encara que hagués sortit el dia abans, el dia després, això va així, va d'interessos en el bon sentit de la paraula o de prioritats polítiques dels diferents partits, d'afinitats i desafinitats, d'idees preconcebudes, etc. Jo m'he intentat explicar, intento ser bastant transparent, intento explicar les meves posicions, estic molt convençut que les decisions polítiques corresponen al responsable polític, i aquí no cediré, perquè crec que és nuclear en la política de seguretat. He explicat quin és el meu model, i escolta, legítimament tothom, doncs això, té més afinitats, menys desafinitats, i veu més pel·lícules o menys, i això és legítim tot.
D'aquí mitja hora ha de ser el Parlament, per tant, permeti'm, però truca a la Maica Navarro perquè al·lusions, perquè li diu que... Ara ho explicaré a ella. Maica Navarro, bon dia.
Hola, bon dia, conseller. Molt ràpidament, una precisió abans. Vostè diu que hi ha molta literatura al voltant de Mossos, hi ha molta literatura que fa d'escriptors i títols molt bons. Els diaris el que fem són informacions amb més o més encert, però amb molta honestetat. Vostè ha negat que no és conscient que Mossos Anticorrupció treballés fora del sistema, com havia publicat i abans a la Rega Carranco i també la Neus Tomàs al diari Punès abans. I jo crec que també ho havia publicat en algun moment. Només dir-li que ahir la consellera d'Interior, Europa Press, va confirmar que Mossos Anticorrupció van treballar fora del sistema. Però jo no trucava per això, trucava per el tema d'Oriol Junqueras, que vostè ha dit literalment que era mentira. Conseller, l'escorta de Mossos d'Esquadra depèn ara del director de la policia, i dos, el senyor Oriol Junqueras té ara escolta?
Va. Gràcies, Maica.
Bé, la...
Espera, no pengis.
No. Que ha dit tres coses. Primer, quan dic literatura, no s'interpreti malament. Els mitjans de comunicació parlen molt sobre Mossos. I em sembla fantàstic. Cadascú des de la seva mirada, des de la seva informació, amb objectivitat i neutralitat i honestedat, per entendre'ns. I és tan honest una direcció com una altra. Per tant, em sap greu, perquè jo no es pot interpretar del que he dit, crec, que me n'enfoti o frivolitzi sobre el... En fi, el respecte que tinc a tots els mitjans que parlen amb molt de coneixement dels temes de...
D'acord.
Per tant, quedi clar, perquè jo no m'he fotut mai amb un periodista i no fem conya amb això, perquè em sembla que és essencial en democràcia. Que dic és que respecte a totes aquestes denúncies de coses que jo no conec perquè no hi era, diguem-ne, i que he anat coneixent i sabent a través dels mitjans de comunicació, no hi ha cap denúncia. Jo no puc prendre decisions, ni cap sentència, ni cap resolució. Jo no puc prendre decisions polítiques en base a això, perquè crec que seria injust en les persones afectades. I per tant, com que no tinc, reitero, cap responsabilitat respecte al que va passar, doncs en la mesura que se sabessin que algú en té de responsabilitats, prendria decisions que em sembla que seria el més adequat.
I ara, respecte a lo de Junqueras, etc. Jo no diré qui té escorta i qui no té escorta en aquest país, perquè és una irresponsabilitat per part meva. Perquè qui té escorta i qui no té escorta és una cosa que no decideixo jo. I per tant, només dic que a mi el major Trapero mai em va manifestar queixes o a favor o en contra de l'escorta de ningú, i això, així de taxatiu ho dic, i que el sistema de funcionament de com es posa o no es posa escorta una persona ho decideix una comissió que jo ni conec, de la Comissaria General d'Informació, que avaluen el risc de les persones, i que quan jo considero quan ells consideren que una persona té risc, doncs els hi posa escortes, etc. I punto. Ara, insisteixo, quan es poses... És que sembla que... Acabo amb això, jo vaig dir un dia al Parlament, sembla que tenir escorta sigui de conya, no? Sembla que sigui que t'ha tocat la loteria, per entendre's. Tenir escorta, doncs molt agradable no és, per entendre'ns.
No, però...
Pues molt agradable, sí que ho és, perquè són fantàstics, i els conec, i són gent meravellosa, no. Però vol dir que hi ha una situació que genera una certa incomoditat, i per tant no és que sigui precisament un xollo.
Bon, segons qui, una incomoditat segur que la té, per exemple, el president Puigdemont, perquè no en té?
Doncs perquè un agent de la policia de Catalunya vagi a l'estranger, fora del territori de Catalunya, necessita una autorització del Ministeri de l'Interior, i aquesta autorització no existeix. És així de senzill. I això generaria, en el cas de que se li donés, una inhabilitació per qui dongui aquest permís i pel responsable policial que hi vagi. Pel responsable
si parlar. Fos per vostè, en tindria?
Si fos una decisió meva, sí, clar. Si depengués de mi, sí, clar. Sí, perquè els expresidents tenen dret a escorta i, per tant, ell està aquí perquè no pot venir, perquè si no aniria a la presó i, per tant, crec que hauria de tenir escorta.
I com a expresident
ara,
li toca?
No, com a expresident li toca, però perquè li toqués i perquè hi pogués anar hi hauria d'haver l'autorització del Ministeri de l'Interior, perquè si no la té, aquell agent deixaria de ser agent.
Ha parlat amb un Gretchen Marlaska d'això?
Sí. No. I és, insisteixo, jo personalment crec que l'hauria de tenir, però el que no faré serà enviar a uns agents que els inhabilitin i no té cap ni peus. Per cert, perquè quedi clar, el president Torra tampoc va posar escorta en el president Puigdemont, per la mateixa raó. El conseller Samper tampoc, i el conseller Buch tampoc. Vull dir que quedi clar, no és com ho hagi inventat jo.
No, per això li preguntava, arribarà d'aquí 20 minuts, ha de ser d'aquí 22 minuts al Parlament. Ja té data per comparèixer al Parlament o no?
Doncs m'ho han de dir avui, perquè teníem el dia... I el president de la comissió va enviar dos dies possibles i els portaveus...
Serà quan això, més o menys?
Res, aquesta setmana que ve, com a moltíssim l'altra. Però que perquè pel dia particular de la comissió del dia 26, que és els dimecres, jo tinc un problema que m'impedeix anar-hi i ens estan donant, o hem dit que si dimarts o el dia 2, i els portaveus estan dient quin dia els anava millor, estaven lligant les dates. Igual estic dient això, ja està fixada la data, però...
Ja. Deu venir records a Ramon Espadaler quan el vegi.
Li donaré, vull reiterar això. Ah, perquè abans has dit això de en Sanchís ha dit això de... Jo el parlo d'ell com a...
Miquel Buch,
és veritat. Que jo parlo d'ell com a cap de l'oposició, I dic, home, una mica, per favor.
Gràcies, conseller, per ser aquí al món a RAC1. Fins ara.